Ima Manual a IB3 Ràdio.
Més informació a ib3notícies.com.
Hola a tots, jo sóc na Regina Cortés i això és No Venim amb Manual, el programa per nins joves i famílies d'IB3 Ràdio, que com sempre arriba carregat de continguts. Avui començarem amb la secció d'especialista. Parlarem sobre com actuar quan un infant o un adolescent demana veure una sèrie, jugar un videojoc o accedir a continguts que per edat no semblen els adequats. En parlarem amb Jordi Llebrés, que és psicòleg i director del Laboratori de Conducta i Tecnologia de la Universitat de les Illes Balears. Després tindrem un programa especialment juvenil. Avui estrenarem secció, parlarem de perspectives a l'inici i final de l'adolescència amb en Joel i en Eduard, que reflexionaran sobre com es viu el fet que les coses no surtin com s'esperava en el principi i en el final d'aquesta etapa. Després també tindrem una entrevista amb en Sergi, que ens parlarà sobre l'experiència de ser monitor d'un club d'esplai i també farem un nou test d'estiu. Com sempre, tindrem iniciatives i propostes i acabarem amb una tertúlia juvenil. Sabrem què està de moda actualment a l'estiu. Esteu preparats? Idò, arranca ja, No Venim amb Manual. Avui a No Venim amb Manual volem abordar un dubte que moltes famílies es plantegen. Com actuar quan un infant o un adolescent demana veure una sèrie, jugar a un videojoc o accedir a continguts que, per edat, en principi, no semblen adequats? Per parlar sobre com gestionar-ho, avui connectam amb el psicòleg Jordi Llebrés, que és director del Laboratori de Conducta i Tecnologia de la Universitat de les Illes Balears. Bon dia, Jordi.
Bon dia, Regina, què tal?
Molt bé, anem a tractar aquest tema que segur que molts pares prendran nota.
Sí. Molt interessant, sí.
I demem, la primera pregunta seria quan un infant o un adolescent demana accedir a un contingut que en principi, com han dit, no sembla adequat per la seva edat, quin hauria de ser el primer pas per part dels pares i mares abans de donar una resposta?
Bueno, en realitat, prohibir té, diguem, que té com efectes secundaris, va? Uh-huh. Llavors, no hauria de ser... És a dir, si és no, la nostra primera resposta és una mala estratègia. Per tant, el primer que hauríem de fer és saber exactament què és el que volem prohibir i per què ho volem prohibir. Vale? Perquè tenir el no se boca tot d'una, encara que sembla que a curt termini té efectes, no? Que diu, bueno, qui dia passa any empeny, no? Li diré que no, per ara ja ho veurem. Això també té efectes secundaris.
És interessant també revisar aquell contingut, tenir ben clar es que i es que no, i valorar també si el nostre fill està preparat per gestionar-ho, no? Perquè no és el mateix 12 anys amb un lot que 12 anys amb un altre, per exemple.
Clar, efectivament. És a dir, s'ha de conèixer el que se vol prohibir i s'ha de conèixer sobretot en el nostre fill, filla, no? És a dir, cada un... És a dir, això de les edats... Tot i que s'ha de mirar això, aquestes recomanacions per edats dels diferents continguts, de videojocs i tal, això s'ha de mirar, per òrbara que hi ha infants de 12 anys que són completament diferents d'altres de 12 i en 7 i en cada edat igual, no? Per tant, jo crec que com que és molt mal de definir, és molt mal de saber quan un infant està preparat, crec que hauríem de mirar si nosaltres estem preparats. És a dir, nosaltres ja hem xerrat de segon que en la nostra filla o filla, ja en podríem xerrar, ja trobam que mos podria entendre, o que, per tant, si la família està preparada per segon quin contingut, això sí que és una cosa, crec que és més bona d'avaluar i sobre si hem de prohibir o no hem de prohibir un determinat contingut, no? Uh-huh.
Un dels motius, moltes vegades, podríem dir habituals, de la prohibició, és que poc els al·lots imitin conductes poc adequades. És freqüent, realment, que infants i adolescents imiten comportaments que vegin a pel·lícules, a videojocs?
Sí, bueno, està clar que els infants mos imiten, bueno, i nosaltres també imitàvem els nostres models de referència, no? És a dir, això en Bandura, en Albert Bandura, als anys 70, va ser el que va estudiar més això, i va dir que claríssimament tenim una tendència a imitar, però que no imitam qualsevol cosa. És a dir, sempre imitam els models que tenim de referència, i aquests models van canviant en l'edat. Quan som petitons tenim tendència a imitar els nostres pares, quan som un poc més grans tenim tendència a imitar els nostres amics. Això ho hem de tenir clar, no? Per tant, arbre que hi ha la possibilitat de que vulguin imitar, però com més s'assembli el model de la realitat, més fàcil d'imitar. Per exemple, per posar un exemple, és molt més fàcil imitar a ton pare insultant un àrbit, que vas a un partit i veus a ton pare que insulta un àrbit. Això és molt més fàcil d'imitar, és molt més probable que imiti això que no imitar un soldat a un joc d'ordinador que pega tirs, no? Per tant, en lloc de... O sigui, això de prohibir perquè no imiti, hi ha moltes altres coses, no?, que s'haurien de mirar de que no mos imitin. I és al revés, utilitzar aquesta tendència a imitar perquè imitin el nostre comportament, no? I això és el típic de donar exemple, no?, perquè mos imitin.
En qualsevol cas, Jordi, com podem ser objectius i distingir si ens estan basant a l'hora de prendre una decisió en els nostres criteris o no en una opinió que potser s'ha fet viral a través de xarxes, ja sigui valorant molt positivament un joc, una pel·lícula o el que sigui, o al contrari, dient que allò no és gens recomanable, perquè a vegades se viralitza una opinió i pareix que moltes vegades ens deixem endur una miqueta per aquest tema.
Sí, exactament. Això va un poc en la primera pregunta, no? Si és prohibir, no és la primera resposta a donar. Si abans de prohibir mos han de demanar per què, si convé, si no convé, per evitar que ho faci d'amagat i tal, no hi haurà... És a dir, no mos deixarem dubtes per si una cosa s'ha fet viral o no, no? Tal vegada sí que diuen, no, aquest joc d'ordinador no s'ha de jugar perquè és molt perillós. Bueno, doncs pues, si tenim aquesta primera premissa de saber per què i què és, pues, jo primer m'ho estudiaré, m'ho miraré, no? Vull dir, sabré d'acabar, no? I no deixar-me dur per lo que diuen els altres, perquè sí tenim en compte que prohibir no és una cosa tan fàcil, tan transparent, no? Que sempre té coses amagades, diguem, això de prohibir. Per tant, la recomanació és... potser no se tracta de ser objectius, que deies tu, no? Jo crec que s'ha de ser subjectiu. Quan tu cries el teu fill, has de ser subjectiu, però has de ser subjectiu de forma informada, és a dir, has de saber és per què i és per què no, no?
I en quin cas us pot ser necessari la prohibició i en quins pot acabar generant l'efecte contrari? No sé si és una pregunta un poc complicada de respondre.
Sí. No. Els efectes secundaris sempre hi són. És a dir, quan tu prohibeixes una cosa, bàsicament passen dues coses. Una, que té més curiositat per fer allò que està prohibit, sempre tens com a més ganes de fer-ho, per simple fet que estigui prohibit. Això és una cosa que no podem evitar. Quan mos prohibeixen una cosa, tenim aquella sensació de, ostres, això ara no sé si provar-ho i tal i qual. I una altra cosa molt important a l'hora de criar els infants és que les coses que tu prohibeixes, si qualque vegada els farà d'amagat. No t'ho dirà, perquè tu li has prohibit. Per tant, quines coses puc prohibir? Jo prohibiria les coses realment necessàries, no? Quan realment una cosa és necessària. Per exemple, jo al meu fill li vaig prohibir de forma taxativa travessar el carrer sense mirar abans, no? Per què? Pues perquè una vegada que faci això i no ho faci bé, el que farà serà... potser no hi tornarà.
Per les conseqüències, sempre... clar.
Efectivament, per les conseqüències, no? Llavors, jo què sé, hi ha coses que clarament jo crec que s'han de prohibir. Però, per exemple, altres vegades no estan tan clares, com, per exemple, la violència, no? S'ha de prohibir la violència. Clar que s'ha de prohibir la violència, però és que de vegades la violència és una cosa més mala de definir, no? De vegades pegam un crit a qualcú i, per tant, mos estan comportant de forma violenta, no sabem... M'entens? És a dir, de vegades és molt mal de fer establir la línia vermella, però per jo, la norma sempre és guarda't les prohibicions per aquelles coses que sàpigues segur que s'han de prohibir.
D'acord.
Si no pots prohibir una cosa perquè no estàs segur, no sé què, hi ha una estratègia molt millor, que és proposar activitats complementàries, és a dir, incompatibles amb allò, no? És a dir, afavorir comportaments que siguin contraris en els que tu vols prohibir. Que vull mirar aquesta sèrie i si m'ho anem a fer una volta a veure els predins, no sé què, tal i qual, que a tu t'agrada molt i tal i qual, mira, ja està, no li has prohibit mirar la sèrie, però hem anat a fer una activitat que no li permet veure la sèrie en aquell moment.
D'acord. Ara ja ens estàs donant una tercera opció, no? Un camí C, podríem dir.
Sí.
Quines altres possibilitats hi ha quan no volem permetre un contingut però no volem alimentar la curiositat prohibint-lo? Quines altres alternatives tenim? Veure on veus, parlar-ne?
Efectivament, en aquesta vida poques coses són blanc o negre, no? Entre deixar veure un contingut i no deixar-lo veure, hi ha mil possibilitats, que és, per exemple, veure la sèrie amb ells, o si no va bé veure-la amb ells, sobre quan mirarà un episodi i per tant i nosaltres sobre que després en podem xerrar d'aquell episodi, mirar nosaltres la sèrie abans, hi ha mil possibilitats, no? Lògicament, la forma més segura d'accedir a continguts que tu no estàs segur de si són bons o no i tal igual, és fer-ho amb ells, no? Si tu te pots seure a jugar en el videojoc amb ells, a comentar-ho, això és molt mal de fer que sigui perjudicial, eh? Si son pare i sa mare, o son pare i sa mare estan amb ells, no? Per tant, aquesta seria la millor alternativa. El que passa que, clar, això de vegades és mal de fer, no? Però, bueno, de vegades el millor pot bastar. Escolta, ja has vist l'episodi 3 de la sèrie aquesta? Què ha passat avui, no? Que m'acontes? Millor si tu te l'has vist abans, no? I saps el que t'ha passat i veure... És a dir, aprofitar-ho com una oportunitat, no? Per ensenyar altres coses, per debatre altres coses, no? I si no li han prohibit, també probablement disminuirem les ganes que tindrà. A lo millor no acabarà de veure la sèrie, no? Perquè se pensava que...
Les expectatives eren diferents.
Exactament.
No se corresponen les expectatives amb el que esperava, no?
Correcte.
Clar, però de totes maneres també de vegades és complicat pel factor social, no? Aquelles frases típiques, tots els meus amics ho han vist, tothom hi juga. Tu ho dius molt clar, a vegades és necessari prohibir, altres no, en el final depèn del que tria el pare o sa mare. Com podem gestionar aquesta situació sense haver de cedir per la pressió de l'entorn?
Clar, trobar i mirar de trobar el terme mig, eh? Jo sempre que xerren pares això, és a dir, jo és molt fàcil dir-ho i més difícil fer-ho, eh? Però intentar trobar el terme mig, que tothom ho veu i jo no vull que ho vegi, vale, ho veiem plegats, no? Veure-ho plegats és una alternativa, tu també ho veuràs, però plegat. Ah, no, és que jo ho vull veure tot sol i a les 12 del vespre i sense que tu me demanis res, pues això no ho pot fer, no? M'entens? És a dir, això no ho pot fer. Ah, que tu ho vol veure perquè els altres, perquè llavors per comentar-ho en espat i no sé què, vinga, ho miram plegat, miram a veure si m'ho agrada, a ho xerrar primer tu i jo, a veure a explicar-me les coses que passen, com els has d'entendre, i és una mica cercar el terme mig. Aquesta seria la recomanació. De totes maneres, és molt mal de... O sigui, és molt mal de fer. Du feina.
A vegades és més fàcil dir no directament, no?
Claro, per això la gent segueix dient no, perquè és molt més fàcil. El que passa que, clar, quan dius que no i després ho fa d'amagat, resulta que se troba no sé quina cosa que ha passat en el vídeo o en el videojoc, i com que ho tenia prohibit, pues, ell té ganes, el teu fill potser té ganes de contactar, però no t'ho compta perquè t'ho has prohibit, no? I per tant no te dirà és que he fet una cosa que tenia prohibida, no? Per tant, és complicat, no? És complicat. Això de dir que no com a primera resposta, mala estratègia.
També perds una oportunitat de comunicació, no? De resoldre aquells dubtes que de vegades seran realitats que se trobaran a sa vida d'una manera o d'una altra, no?
Efectivament. I quan te diu que vol veure una cosa, tu ja tens, com a pare o mare, tu ja tens un avantatge, i és que saps una cosa que li agrada molt, no? I aquesta cosa que li agrada molt la pots utilitzar per ensenyar-li altres coses, no? No sé si m'estic explicant. És a dir, tu saps que aquella temàtica se li interessa. Bueno, doncs vinga, anem a xerrar de no sé quin tema relacionat amb la sèrie que estàs mirant.
Clar.
No? I aprofites la temàtica, i això generarà molt... tindràs interès del teu fill, no? Perquè estàs xerrant un poc sobre aquella sèrie, no? que tal, i estàs aprofitant per xerrar d'altres coses, jo què sé, sobre la violència, sobre els valors, sobre no sé què, no? Duits a una sèrie que està mirant ell, no?
De totes formes, com dèiem abans, no és el mateix un nen de 12 anys que un altre nen de 12 anys, i ja si parlant d'edats com diferents, com estàs infantesa, tenir 7 anys, per exemple, o ser un adolescent, també varia molt. Com hem d'enfocar amb ells quan triem una prohibició, o quan decidim que no, o quan decidim un camí alternatiu, el que sigui que triem, com ho enfocam? En quines diferències ho hem d'abordar si parlam amb un infant o si parlam ja amb un adolescent?
Clar, són completament diferents. Eh? Ho he dit abans, no? Em van durar ja de petits, imiten els pares, de grans, de més grans, imiten els seus amics. A veure, la resposta fàcil en aquesta pregunta és per manejar, per gestionar bé un adolescent, ho has d'haver treballat quan era infant.
Clar.
Vale? El que passa és que aquesta és molt fàcil de dir, no? Perquè, però, és a dir, tu a la infància hauries d'haver sentat unes bases que llavors utilitzes l'adolescència per acabar de redonir les coses. Si no ho has fet o no ha quedat clar alguna idea i tal i qual, no passa res. El que passa és que t'ho durà més feina. I has de ser conscient que la feina que no vas fer quan era més petit, però l'hauràs de fer ara. I jo crec que des d'aquesta, si ho mires des d'aquesta perspectiva, doncs els pares, o sigui, el que no han de pensar mai els pares és que està ja tot perdut, no? És a dir, si no ho vas fer de petit, ara t'acostarà bastant més, no? Però, clar, si tu també saps que a l'adolescència hi ha tendència a imitar els amics, doncs una cosa que pots fer, sona una mica així, però com que tu ja me coneixes, Regina, jo a vegades dic coses, tu ja... Clar, vull dir, si tu saps que els amics són una influència pel teu fill, una cosa que pots mirar de fer és triar els amics del teu fill, no? És a dir, triar vol dir que pots facilitar que vegi més a un tipus d'infants que d'adolescents que uns altres, no? Això sona una mica així, però en realitat és el que feim, no?
De facilitar vegades... ambients, pot ser, no?
Exactament, no? Jo què sé, doncs, el meu fill jugava a bàsquet, bueno, doncs tenia molt d'amics en el bàsquet, bueno, i jo me preocupava de conèixer qui eren els amics, no? I perquè sabia que els mirarien d'imitar. Per tant, aquesta feina és molt més difícil quan és a l'adolescència, no? Però... és vera que si no s'ha fet quan era infant, s'ha de fer ara que és de més gran.
D'acord, i ja per acabar aquest tema tan complicat, clar, a vegades els adults també actuem no només per influència externa, sinó per els nostres propis pors, per idees també que arrossegant del passat. Com podríem, ja per concloure, revisar els nostres propis prejudicis i també detectar si a vegades som incoherents i confonem un poquet en els fills entre el que deim i el que fem?
Sí, aquesta paraula, això darrer que has dit de la coherència, això és fonamental, no? Jo crec que hem de ser coherents, i l'única manera de ser coherents és tenir pues, com uns valors clars i tal, no? És a dir, si jo estic convençut de que una cosa ha de ser així perquè m'ho varen dir a mi, no? Perquè això funcionava quan jo era petit, molt probablement això s'hauria de contrastar, no? De contrastar, jo què sé, amb la meva parella, o millor, veurem a tu que te varen ensenyar, tu que trobes, xerrar-ne, no?, dels temes. Bàsicament, sempre és la mateixa idea, o sigui, no prohibesquis perquè tu t'ho varen prohibir, perquè els efectes secundaris poden ser molt diferents, no? És molt mal de fer, eh? És molt mal de fer canviar... evitar la pressió social, evitar que, jo què sé, els papàs que te diuen, però el teu fill li deixes veure tal cosa, com és que li deixes veure tal? Pues una resposta ideal seria, escolta, sí, li deixes veure, però és que li deixes veure amb aquestes condicions, perquè després en xerram, perquè ho miram plegats, per no sé què trobes, no? És a dir, tenir com a respostes preparades per si estàs fent una cosa que els altres papàs no fan, o poder justificar les coses. És a dir, quan tu pots justificar les coses que fas, és molt més probable que siguis coherent i siguis consistent en el teu fi. Si actues a bots, no? Doncs no, perquè no, no? És no perquè no, és molt delicat.
Molt bé, molt, molt interessant aquesta entrevista. Guardarem el capítol així dels primers, l'escoltarem diverses vegades, Jordi.
Molt bé.
I a veure si així podem gestionar el millor possible aquests moments. Moltes gràcies.
Molt bé. Vinga, gràcies a tu.
Viu l'estiu, IB3 Ràdio.
Diumenge, a partir de les 2:30, viu el millor futbol a IB3 Ràdio.
El Mallorca jugarà el seu segon partit amistós de la pretemporada.
Toni Fuster ens contarà tot el que passi en el partit entre el conjunt vermell i l'Al-Ahly de Dubai.
I a les 6, la gran final de l'Eurocopa a Espanya-Anglaterra amb la narració de Marta Sampas.
El combinat espanyol en Catacoll, Patrick Guijarro i Mariona Caldentall vol guanyar el torneig per primera vegada.
Superdiumenge de futbol a Esports 3 en Joc.
Diumenge a les 11 del vespre.
Bava trets en aquesta casa i a la gravació senten un renou molt fort, uns renous que jo vos puc garantir. Després està que se me cregui jo, no? Però no tindria cap sentit contar tota aquesta història, no? Jo era allà i aquests renous no se sentien. Sembla sentir-se qualque cosa com si estiguessin dient-li...
Diu, claríssimament...
Font de Misteris.
Amb Xema Font.
A l'estiu canviem els horaris. No volem presses. Volem anar al nostre ritme. Amb el servei a la carta pots muntar-te a la teva mida la programació de la ràdio pública. IB3 Ràdio, el teu ritme, quan vulguis i on vulguis. Vols conèixer les històries més fascinants vinculades als establiments comercials de les illes? Els canvis generacionals i socials? Les anècdotes més sorprenents? En definitiva, la vida a través del comerç. Si és així, tens una cita obligada a IB3 Ràdio amb Emblemàtics, dissabte, a les 10 del vespre, amb Toni Treveria.
No venim amb manual, ens agrada molt escoltar diferents veus i maneres de viure la realitat. A vegades parlam en generacions molt separades precisament per veure aquests contrasts, aquestes diferents perspectives, però avui volem fer una cosa diferent. Volem veure com se viu una mateixa etapa, l'adolescència, en els seus inicis i en el seu final. Per això tenim nosaltres en Joel, que té 12 anys i comença a entrar a l'adolescència. Hola, Joel.
Hola.
I en Eduard, que en sa vintena ja començada ja comença a deixar enrere l'adolescència. Hola, Eduard. Hola, adéu. Bé, avui vosaltres ens heu proposat precisament parlar d'un tema que segur que tothom ha viscut, que és què passa quan les coses no surten com esperàvem. Anem a parlar en general des de la perspectiva de la vostra edat, no del vostre cas concret. Joel, quan se té 12 anys, què passa quan una cosa no surt com un esperava?
A ver, yo diría que como mi generación se podría decir que está un poco más mimada y tenemos menos resiliencia a la frustración, pues yo diría que nos lo tomamos peor que otras generaciones.
Pitjor que altres generacions. I en el vostre cas, Eduard?
Jo crec que aquesta tendència que està havent ara de sentir-me més com a frustrats ja va començar un parell de generacions abans, és a dir, un parell d'anys abans.
Que no és tan diferent, no?
Nosaltres ja tenim aquesta frustració. Hi ha vegades que notam aquesta frustració, per petit que sigui el que no mos surti, com mos passa.
I en quins temes sol passar més sovint, per exemple, en el vostre cas, Joel?
Ver, suspender exámenes, sobretot quan juegas a videojuegos, que te estresas por las pantallas, que también te, cuando pierdes, te lo tomas bastante mal, y sobretot temes del dia a dia, per coses molt petites ja.
Eduard?
Sí, jo també diria que a la meva edat, exàmens d'universitat o de formació professional, quan tens, diguem, una prova important i no te surt, que pot ser també unes pràctiques de cotxe, per exemple, també hi ha molta gent que se frustra molt si no li surt l'examen o una pràctica si no li surt bé.
I aquests moments que comentau, no?, quotidians, solen generar més frustració en un cas concret, per exemple, quan t'hi jugues molt o quan has fet molta feina per allò o quan qualcú altre te mira. No sé si això també influeix o no.
A ver, yo creo que cuando más molesta fracasar, o bueno, que no consigas lo que esperabas, pues es sobre todo cuando es algo importante, que depende a lo mejor que entres a una carrera, que a lo mejor pases el curso, los exámenes finales, claro, o la recuperación, y luego también para algo que te has esforzado, porque si no te has esforzado es, si me esfuerzo lo conseguiré, pero si ya te has esforzado es como, ni así lo he conseguido.
Claro, es más frustrante, ¿no?
Sí. Exacto, y... sobretot per això, coses que siguin importants o que requereixin molt d'esforç. I el que sol passar és que, com que tenim la por de... M'apareix que un dia ja la nostra psicopedagoga, la Magdalena, ho va dir, que si tu t'esforces molt i després no te surt, ja directament no t'esforces per por en el fracàs.
Clar, però si després esforçant-se no surt, no?
Veig que compartim, les dues generacions compartim.
Per ara és tot bastant semblant, no?
Sí, per ara sí.
Anem a veure les reaccions davant una cosa que no surt com esperàvem. Com solen reaccionar a l'edat de 12 anys quan allò que aquelles expectatives no s'acompleixen?
A ver, yo creo que hay tres reacciones.
Tres reaccions, a mi.
Vale, una que es muchas veces de dir soy un fracasado, no voy a conseguir nada en la vida y tirarte...
Molt pessimista.
Sí. Luego, la otra, que es la que no pasa tanto, pero que es la mejor, buscar soluciones y encontrar el problema de por qué ha pasado, y la que más pasa, echar la culpa a los otros. Es que el examen era muy difícil, que no tuve tiempo, que tenía extraescolares, es que es injusto,
pues
que
tiene manía. Tres opcions. Tres reaccions possibles, Eduard.
Els exàmens també passa. també hi ha moltes queixes de no, és que pot ser molt difícil. Que sí, que a vegades pot ser un poc més complicat i tal, però bueno, que també solen echar balones fuera, com se diu, no?
I ara que heu xerrat un poc entre vosaltres i heu comparat, penseu que hi ha diferències substancials entre aquestes reaccions, o en general com se viu el moment de que les coses no te surtin com esperaven quan comences l'adolescència o quan la deixes enrere, o no és tan diferent? Què penseu?
A veure, espero que canvie, però tampoc hi ha molts anys de diferència.
Jo diria que les reaccions són... en essència el mateix, el que passa que la magnitud és diferent i la introspecció que fas de dir ei, a lo millor m'he equivocat jo aquí, la vas adquirint de
ja
mesura
no
que passes duresa, temps.
No?
Que, com sempre, et xerram de mitjana, no et xerram de casos específics.
I de què penseu que depèn la manera com una persona gestiona una decepció o una frustració?
La crianza, si a ti la crianza es lo, yo diría que es lo más importante, y luego también lo que te han enseñado, cómo lo utilizas tú, porque si luego no aprovechas este conocimiento, pues no.
También es oportunidad de practicar, ¿no?
Sí.
Porque si tú no...
Nunca tienes fracaso, pues...
Si no practiques mai, exacte, petits fracassos o petits... Que la vida no sempre va com un vol, no?
Sí, per, si no per tot el que has après. No només la criança que pot ser a la família, sinó també el teu entorn a l'escola, fora de l'escola... Tot el que vas adquirint en el teu voltant és el que...
I de vegades que els pares te deixin també practicar una miqueta...
Sí, sí, sí.
Que te caiguis, errades, no?
Que te caiguis, però te posin un matalàs perquè no te facis mal.
Vinga, doncs acabem amb un consell. Per quina edat? Per que vosaltres vulgueu. Quin consell donaríeu, així en general, per dur millor un poquet la gestió de les decepcions, de que les coses no vagin com un esperava...
Que los dos somos muy jóvenes, que hay que tomárselo con calma, porque al final acabaremos, espero, acabaremos madurando y ya no nos pasará tanto.
Molt bé, un missatge optimista, Eduard.
Per la gent que està entrant a l'adolescència, que hi haurà moments que tindrem emocions molt fortes i no sabrem nosaltres mateixos per què, però que no deixen que aquests moments facin que una cosa trivial, una cosa que no tingui importància, tingui massa importància.
D'acord. Consells molt interessants. Inaugurem aquesta secció. Tornareu un altre dissabte a fer aquesta secció?
Sí.
Sí?
Sí.
Molt bé. No, venim amb manual. Ens agrada molt escoltar propostes d'infants i joves sobre com ocupar el seu temps lliure. Per això avui ens visita en Sergi, que des de petit forma part d'un club d'esplai i que ara ha fet el pas de convertir-se en monitor de temps lliure. Hola, Sergi.
Hola, què tal?
Com estàs?
Super, super bé.
Vinga, tenim moltes preguntes per tu, eh?
Perfecte.
Tu has estat, com deien, des de sempre vinculat a un club d'esplai. Què ha suposat per tu créixer en aquest entorn?
Pues per jo créixer en un crut esplai ha suposat, pues, lo primer, tenir una realitat diferent a la família i a l'escolar. A la fi, és un lloc que no està regulat per... No t'imposen res i simplement vas allà a passar-t'ho bé. I sobretot m'ha portat sobretot moltes amistats i sabre altres realitats i altres punts de vista que potser l'escola no descobria. Però, no sé, ha incentivat molt la meva creativitat i la meva capacitat de... No sé, de voler descobrir coses, està molt guai.
Molt bé. I com vas acabar decidir fer el pas de convertir-te en monitor?
Pues en, bueno, el nostre Cut Esplai, el Cut Esplai Jovent, acabàvem com a nins, la nostra etapa en els 17 anys, i mos donen opció a ser monitors del mateix esplai. I clar, si has estat nins des de fa molt d'anys i entens un poc les ideologies, un poc el context de l'esplai, pues, és com...
Clar,
dius,
fa ganes.
Fa
no?
ganes, fa ganes, sí, sí.
I què fa un monitor? Quines tasques fa un monitor d'un club d'esplai?
Primer de tot, assignen un grup d'infants. El nostre esplai crec que hi ha infants de 5 a 17 anys. I bé,
un any menys que tu. Oh.
Sí, un any menys que jo, però bueno, els primers anys que tu ets monitor sols estar amb infants, posa-li de 5 com a molt a 9 anys o 8. Uh-huh. I les teves tasques són pues, tenir cures d'infants, clar està... I el més guai, que és el que ja més m'agrada, que és preparar activitats perquè ells ho passin bé.
Vale, molt creatiu, a més,
super,
no?
Super, super creatiu. I cal dir, sense tecnologies. És un espai sense mòbils i sense tecnologies.
De desconnexió una
mica, desconnexió total.
No? I, clar, tu aquest estiu, a més, has fet el curs de monitor de temps lliure. Què has après? Com se fa?
Totalment. Pues, he après una realitat totalment nova. Sí que et veré que el curs de monitor t'imposen més temes teòrics i tal... Però jo, com ja havia estat monitor d'un any abans, pues, sí que és veritat que te diuen en sa teoria pues, això se fa així i tal, i tu dius ostres, però ja m'he trobat altres situacions que no són així, no? I a moda de contrast estava molt bé.
Clar,
molt guai, està molt guai.
Compares teoria i pràctica.
Teoria
no?
i pràctica i t'ensenyen a fer activitats, en comprendre un poc millor els nins, vull dir, no, està molt bé.
Molt bé. I si ara te demanàssim què és el que més t'agrada de fer de monitor i el més difícil, també, què ens diries?
El que a mi m'agrada és... veure, no sé, veure la il·lusió que tenen els nins, és a dir, que tu preparis una cosa i que els nins se li veuen els ulls que els hi brien els ulls. Jo, és que m'encanta veure que jo transmet algo que, pues que vull inculcar, no? I que els nins cerquin i que els nins com se diu, facin part d'aquesta activitat és molt guai. I el més difícil pot ser, pues, a la vegada que t'he dit que m'encanta la il·lusió, els nens que potser els hi costa més.
Que estan un poc més desmotivats i costa un poquet, no?
Sí, sí, sí.
És un repte.
És un repte, però bueno, totalment, estic totalment deixat en el repte.
Molt bé. Ja ens has explicat un poquet, però si haguessis de resumir quins són els punts, els valors, millor dit, clau, que inculca el fet de pertany a un club d'esplai, que se transmet a un club d'esplai, què diries?
Pues un club d'esplai sobretot se transmet empatia, es saber estar en el joc de l'altre, es comprendre l'altre, molt de companyerisme, molta pertinença de grup i també un poc de valors individualistes, no de pensar individual, sinó de formar tot com a persona. És a dir, se cerquen valors com la confiança, l'amistat, sobretot, voler ser algo, no sé, es tenir un propòsit també, és superimportant, però sí, amistat, confiança i respecte, sobretot, també.
Molt bé. I si ara ens està escoltant un jove i diu, ai, m'ha fet ganes, no?, escoltant en Sergi, ara vull ser monitor. Tu, per què li recomanes ser-ho? Bé, ja ens has dit una miqueta, però sobretot, truquets o consells per donar-li?
Jo, primer, bueno, recomano a tothom ser monitor d'un club d'esplai.
Això ens ha quedat un poc clar, realment, la pregunta ja no tenia molt de sentit.
És una tasca però... molt enriquidora, uh-huh. I consells que els donaria, per si ho són... Pues, sobretot tenir molta paciència, perquè cada infant és un món, i sobretot que no treballes sol, treballes amb un grup de monitors,
clar,
que també has d'escoltar...
Has de fer feina en equip,
has d'escoltar fer feina en equip, però bé, endavant de tot això, i que anirà bé, sobretot. Saber tenir paciència amb els nins, saber també tenir paciència amb el teu grup de monitors, que al final la feies un grup de treball, però que és molt enriquidor i val molt la pena saber que estàs fent una tasca per tenir o inculcar valors en els nins o per oferir-los una educació més enllà de les escoles, una educació una mica més informal.
Molt bé, doncs posar-hi ganes i tenir paciència.
Totalment.
Ens quedem amb això.
Sí.
Sí? Molt bé, i doncs moltes gràcies, Sergi, ens ho hem apuntat tot, eh? I t'esperàvem, ja saps, un altre dissabte, no venim amb manual.
Gràcies a vosaltres.
IB3 Ràdio.
al teu ritme. Quan vulguis i on vulguis. Dissabte i diumenge, la informació continua actualitzada i ampliada. Els informatius cap de setmana de la ràdio pública i els butlletins horaris. IB3 Ràdio. Serveis informatius. Atenció, s'ha detectat un buit a la graella d'IB3 Ràdio.
Inici de recerca d'àudio.
Es prepara una selecció d'informació útil. Consells, moments emesos a la ràdio pública.
Revisió d'arxius.
Equip de guàrdia, amb Pep Díaz.
Àudio localitzat.
Dissabte a les 11 del vespre, a IB3 Ràdio.
Play.
Aquest estiu tenim molt de temps lliure i volem saber com aprofitar-ho bé. Quins plans recomanen els adolescents i els joves? I d'avui escoltant les recomanacions de na Sònia, que té 13 anys i ve preparada per contestar-nos un test ràpid, que sí, Sònia?
Sí.
Molt bé. Vinga, un llibre per llegir aquest estiu.
A mi m'agradava molt abans The Stilton, que jo el recomano per gent més infantil, per de nens de 10 anys, per allà, perquè és molt entretingut. O també un llibre que jo m'estic llegint ara, que és Odio el Rosa.
Molt bé. Una sèrie, atenció, per seguir en família.
Jo recomano la que és la meva preferida, que és Big Bang Theory.
Molt bé.
Que és de comèdia i te pots riure molt.
I quins jocs recomanes per jugar a l'aire lliure quan fa calor, ja sigui amb amics o amb família?
Jo recomano els jocs d'aigua per refrescar-te molt, o si vols uns jocs més tranquils, jocs de taula.
Molt bé, tenim l'opció de jocs de taula que se poden jugar també a la gespa o a la platja. I un esport d'estiu que valgui molt la pena practicar?
A mi m'agrada l'aquagym, perquè mentre estàs en l'aigua refrescant-te fas exercici.
Molt bé. Important, recepta de cuina fàcil per fer aquest estiu.
Jo faig molt un pastís de formatge, que és molt fàcil per fer i l'apres a fer tota sola.
Ens passaràs la recepta.
Sí.
Molt bé. I completa la frase, el millor per gaudir de l'estiu és...
Tenir temps per passar amb família, quedar amb amics i fer anar a la platja.
Molt bé. I de moltes gràcies, Sònia. Ens ho apuntam. Seguim amb un programa que avui hem dedicat especialment a nens adolescents i després d'escoltar la nova secció del principi i el final de l'adolescència, l'experiència de ser monitor de temps lliure i el nostre test d'estiu, ara arriba el moment d'escoltar iniciatives i plans dirigits a nens, joves i famílies. Començam escoltant la proposta per nens i adolescents que ens arriba des de DISFAM, Organització Internacional Dislèxia i Família. Un concurs de dibuix per il·lustrar el cartell del Dia Internacional de la Dislèxia. Ens ho ha explicat Araceli Salas, fundadora de DISFAM.
Des de DISFAM volem convidar a tots els nens i adolescents a fer un dibuix per donar visibilitat al Dia Internacional de la Dislèxia, que és el dia 8 d'octubre. Els nens i nines i els adolescents que vulguin ens poden enviar un dibuix a l'enllaç que trobaran a la nostra pàgina web i també a les nostres xarxes. El motiu és, bueno, què significa la dislèxia per tu. Poden ser dibuixos totalment lliures. Després, en tots els dibuixos que rebrem, triarem un i aquest dibuix serà el que formarà part del cartell que cada any dona visibilitat el dia 8 d'octubre. Esteu tots convidats a participar.
Teniu fins a dia 10 d'agost per enviar els vostres cartells. I ara seguim amb més propostes. Podem aprendre cultura popular jugant a jocs de taula? Escolteu que ens ha explicat na Llucia de Dinoludens.
Idò sí, és possible jugar a jocs de taula divertits i entretenguts que, a més, mos ensenyen cultura. L'any passat es varen publicar a Mallorca diverses iniciatives. Per exemple, Antoni Perelló va publicar Aïllats, que conté elements culturals de totes les Illes Balears. Des de Dinoludens varen publicar també Iràs i no tornaràs, un joc de taula inspirat en les rondalles mallorquines. i Cerca qui cerca, que és un joc de memòria amb herois de rondalla com l'Espardanyeta i amb criatures del folclore mallorquí, com la bruixa, el drac, el llumaneret blau o el dimoni. I també hem tret un joc nou, molt més gamberro que els altres, en què els protagonistes són prínceps de l'infern. Es diu Infernal, i el podreu trobar a Gotham a partir de dilluns de la setmana que ve. A jugar i a difondre cultura.
Moltes gràcies, Llucia. Idò, ja ho sabeu, a aprendre jugant. I ara arriba el moment d'escoltar la recerca de plans d'oci pels pròxims dies que ha fet n'Eduard.
Bon dia, famílies. Seguim en la nostra agenda d'estiu. Esportles, dia 14 d'agost, hi haurà una sortida de surf de rem, és a dir, de paddle surf. A Bunyola hi ha cinema a la fresca tots els dilluns d'agost a les 9. A la plaça hi haurà unes pel·liculasses com El regne del planeta dels simis, Ballana 2, que m'encanta, o Spider-Man creuant el multivers. A Son Cervera hi ha un canvi de data del bateig de busseig, que es farà dia 7 d'agost de 10 a 1 a la platja del Port Vell. I a Palma diverses activitats, començant per dissabte, dia 9 d'agost, entre les 6 i les 8 de l'hora baixa, una trobada d'art i música One Sound al Parc de ses Fonts. També es celebrarà les festes de Sant Jaume a establiments amb un correfot de dimonis protagonitzat per la colla de dimonis de Son Sardina, Els Enfocats, diumenge, dia 27. Dissabte, 2 d'agost, llibres i granissats, a l'Espai Jove Tramuntana. I si no vols va a llegir, podeu anar a la quedada de Dinamo per començar a organitzar la rata pinyada. Finalment, recordam que la Biblioteca de Sindioteria et celebrarà un gran prits de llibres per a grups d'entre 2 i 4 persones. Així que, com sempre, molt de plans i moltes coses per fer. Que disfruteu!
Molt bé, Eduard, apuntat. I per acabar, toca, com sempre, el pla de seguir escoltant el programa que, com han dit, avui està protagonitzat pels joves. Així que ara toca tertúlia juvenil sobre modes d'estiu i, atenció, nou argot juvenil de moda. Com tots els anys, no venim amb manual, ens preparant per gaudir del nostre programa especial estiu del mes d'agost, en què volem recordar com han anat vivint tots els estius, nins i joves, al llarg de la història. Però han trobat que ens falta informació sobre com el viuen avui en dia els joves. Així que avui anem a fer un poquet de treball de camp. Hem preparat una comparativa entre algunes modes i costums típics dels estius dels 80-90 i l'estiu actual. I com farem aquest treball de camp? Idò, amb els nostres joves! Es acompanyen en Margarita, en Eduard, en Valentina, en Alejandra, en Lluís, en Gavi, en Sergi, en Sara i en Marta! Que esteu preparats?
Sí!
Vinga, idò, anem a aprendre més sobre les modes actuals. Jo us posaré una comparativa. És a dir, us posaré referent dels 80, aproximadament, i m'ho donarà l'equivalent de l'època actual. D'acord?
Ei, jo, dali.
Molt bé, vinga. Vinga, en els anys 80 tothom duia aquelles sabates que li deien cangrejeres.
Oh, jo entenc.
Entens? Que eren així com de plàstic, feien suar els peus una mica. Hi ha algun calçat que ara sigui icònic, que estigui de moda entre els joves per anar a la platja o fer plans d'estiu? O no?
Sí, sí, sí. Les sandàlies aquestes que són una tira només del peu i els calçatins.
Sí.
Ah, sí.
S'han posat de moda.
Per anar a una boda també te serveix.
Ara s'han posat molt de moda. A més, els calçatins llargs.
Superalts.
Que abans la gent se posava els piquis, no? Aquells calçatins que no se te veien per
les sabates. Els turmells ja no estan de moda.
Sí, doncs els calçatins xulitos s'han de veure.
Ara s'han de posar calçatins en sandàlies.
Sí, sí.
Curiós. A més, més coses. Abans les tabaoles eren de propaganda. No diran noms, però tots recordant marques de crema i coses així. Ara les tabaoles són de marca de propaganda gratis o són especials per l'estiu? Tenen alguna cosa especial d'aquestes tabaoles?
Són les que t'han donat els teus pares de marca.
S'han heredat.
O les que trobes per casa o típic...
O les que emples per la dutxa.
Típic que vas a la platja, no tens tabaola i dius, buah, ara es McDonald's en vera per un euro, si demanen menú, t'ho donen.
Ara la Margarita està descobrint un món.
Pues jo me n'anava un tip.
xiringuito, compras el tovallola si me lo deixava i aquest és el que tinc.
Jo no comprava tovallola.
Jo l'altre dia vaig dir que això va un mantell de pícnic que vaig comprar un xiringuito.
No se li dona gaire importància, doncs, els tovallola. D'acord. Clar, ara això espero que me contesteu afirmativament. Fa uns anys la crema solar brillava per la seva absència. Mm-hmm. S'empraven, de fet, olis per bronzejar-se, que era horrorós, això.
Un rotllo d'oliva i...
Un desastre. Sí. Sí, se posaven uns olis i coses així, que això feia que el sol encara t'afectàs més. Ara, imagina que hi ha més consciència i fos servir protecció elevada. 50.
Sí. 50 si me'n recordo agafar-la, sí.
Bé, he vist algun nos amb escat, no diran qui ha estat, no diran res.
S'ha caducada de l'estiu passat.
Això no, s'ha de canviar cada any. Anem, modes, anem a modes estiuenques. Margarita, sí, se canvia cada any. Posa 12 mesos.
He mirat a l'Eduard perquè m'ho va regalar una fa 2 anys i és el que faig servir jo.
No, malament.
No, la meva està perfecta, segur.
Anem. Roba d'estiu. Roba d'estiu dels anys 80 era, per exemple, els calçons curts, tipus Rocky, també les vidres de colors així transparents. Ara hi ha alguna peça o estil que sigui tendència, més d'aquestes sabates?
Però quin sentit té una visera transparent de tapa sol?
No ho sé, no? Però era molt moda.
Jo me penso que és lino, és d'un moltíssim.
Mm-hmm. Ah, sí, com per anar un poc fresquet.
Sí, de fet, ahir me vaig comprar 2 camilles.
Molt bé. Alguna tendència més?
Jo crec que les pinces de flores.
Ai, sí.
De fet, les duc ara.
Però les pinces pel cabell. De floretes.
Sí, sí, sí.
Això està de moda. Què més?
Pantalones cortos que no són tan cortos.
Totalment. Camisetes de futbol.
Que són curts que no són tan curts perquè els adus pot jo no, i pràcticament, sí, no? Perquè pirates, tens de balles, no? No?
Quasi.
Els pareos crec que encara estan de moda.
Això no passa de moda.
Sí,
sí. Mm. Vinga.
Vale, però només sóc jo, perdó.
Perquè tu tens un punt retro hippie.
Exacte, ja lo siento.
Vinga, anem a xerrar d'accessoris a la platja. Abans no faltava la gelera, el mono de plàstic en el coll per guardar les monedes. Ara hi ha algun accessori de platja de moda.
Un altaveu.
Això també va estar de moda la ràdio completa, però això fa uns quants anys. El loro, que deien, no? Ara que s'adú un altaveu.
Sí. I una gorra.
Quin horror, no?
I la pilota de vòlei.
Ah, una pilota de vòlei.
I quan un amic o amiga té una xarxa...
Ja és patrullant. Per fer un pal.
En joc d'una pilota inflable o d'una pilota de vòlei.
Efectivament.
Sí, totalment.
Molt bé. Vinga, més coses interessants. Abans sabien de memòria la llista de gelats, no? Frigodedo, Frigopié, Calipo... Mm-hmm. Espero que vosaltres la sapigueu de l'estació retro. Però ara hi ha gelats, batuts que estiguin de moda, alguna cosa típica entre els joves.
Li posen caramià.
Sí, algunes marques hi ha, però a part de marques hi ha algun tipus de granissat?
No,
granissat en general.
Amén, Alejandra?
Això és super, en plan, jo mai ho he pres, però hi ha moltíssima gent que xerra d'açaí, no sé què.
Sí.
Això.
I de
xocolata
i
Dubai,
també.
El xocolata.
No, però és com a
caríssim. Efectivament. Sí, podeu explicar un poc. Xocolata, estil Dubai, que és xocolata amb pistatxos.
Sí, és com una tableta de xocolata molt bruixada.
Això està de moda per xarxes.
Sí, una... Pues ja l'he provat una bona i està boníssima.
Sí, no?
A diferents supermercats ja en comença a llevar les caixes.
Bien.
Ara, en lloc d'un batut, això, t'aprens un smoothie, no?
Sí. També.
L'altre que has dit que tenia un nom raro, que és...
Açaí, és com una cosa així gelada, no?, que du toppings i és d'una fruita...
Sí, de
braci.
Açaí, tal.
Vale. Jo és que m'he quedat amb jaujaus.
Claro, de moda, les platges hi ha molt de
jaujaus.
Déu, sort que érem tot, ens hem de posar al dia... Abans tenien cançons de l'estiu, n'hi havia moltes. Això existeix, aquest concepte encara, i són cançons relacionades amb l'estiu. Vamos a la playa...
Que no s'acabi. No sé si puc seguir cantant.
Sí. O sigui, n'hi ha alguna, no?
Clar, hi ha música així catalana, mallorquina, però no tampoc s'escolta tant. O sigui, és com un grup molt concret que escolta música.
Però no hi ha en plaça cançó de l'estiu que sona per totes bandes?
No sé, reggaetoneo.
L'any passat...
Enguany no fa falta dir les lletres de les cançons, no? Però vull dir, no hi ha cançó de l'estiu.
Jo estic d'acord. Crec que enguany no.
No són les d'Eurovisió ni res.
No.
No n'hi ha encara de cançó.
Espresso maquillat.
Encara tenim temps, encara tenim temps. I, vinga, plans d'estiu juvenils. Abans era anar a berenar en el camp, anar d'acampada, sopars a la fresca, revetlles, que això va estar també fa molt... molt de moda, no?, fa uns anys. Ara, quins són els plans preferits dels joves a l'estiu? Són més o menys aquests o han canviat?
Entrar en tiendes con aire acondicionado.
Total. Uau!
Això és un pla de grans, també, eh? Això és un pla de totes les edats.
Playita, verbena...
Hi ha molt de festival, ara, no?
Sí, 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 sí. Conciertos.
De música.
Això s'ha posat com de moda, festivals i viatjar, no? Mm. Molt bé. I ara ve el gran moment. Ara ve, vos he demanat que féssiu una feina, ara veurem un moment com l'heu fet, que és crear un diccionari de paraules o expressions relacionades amb l'estiu juvenil d'avui en dia. Un poc amb vocabulari propi de la generació Z, perquè les volem aprendre i també per posar a prova en els pares és especial estiu. No deixeu que escoltin el programa d'avui. Vinga, vocabulari juvenil d'estiu. Quines paraules empreu?
Aquesta és tan variable, la diuen el meu nen de bàsquet.
Amem.
Esquibidi.
Diuen, ah, sí.
Esquibidi com algo bo, com algo dolent.
Sí, com és, algo... És todo.
O sigui, pot ser superlatiu, però pot ser negatiu també, de tot.
Esquibidi.
Sí.
Esquibidi.
Com estàs, Esquibidi?
Buah, Esquibidi, bro, és que...
Jo crec que
I pot ser bé, pot ser bé, pot ser malament. O que et descobri ara, però sí. M'ho quadra.
Molt bé, molt bé. Vinga, més.
M'agrada molt en pla i la queso.
I la queso.
Que com, i la queso porten. És com, si demà tenc un examen i dic, pues me'n vaig de festa i la queso.
I la queso, clar, ja pensava en formatge.
Si algú li molesta, pues...
Exacto.
Amem, tornem-ho a explicar, anem a fer una pràctica, amem. Digues una frase, Alejandra.
Jo no ho utilitzo, però sé que vol dir que... Pues si algú li molesta, pues m'és igual.
Que soporten.
És com, Valentina, pensa que demà tens examen, hauries d'estudiar avui.
I la queso.
Bé, ho estic processant. Més coses, més. Vinga, va.
Un damn de fotos.
Un damn de fotos, sí, això què és?
Posar... Fer moltes fotos d'una quedada de tot l'estiu, després d'un mes enter, i després fer una publicació amb totes aquestes fotos, això s'anomina un damn.
Aleatori, allà, sí, tot, sí. El que hagi sortit.
Totes les fotos, sí.
Com si... Bé, els ulls vermells i cats teats no solen sortir, això era abans. No, però el que surti. Vinga, més cosetes.
És cine.
És cine. Això què vol dir?
Ah, espectacular.
Cine. Autèntico cine.
Exacte.
És com quan una cosa és espectacular, és cine. Vinga, d'acord, què més?
Que m'ha fet gràcia lo de cine. Jo utilitzo molt... Estar de chill.
Estar de chill. Aquesta la conec.
El tio chill, claro.
Això és quan està relaxat, no?
A més, és molt estiuenc.
Sí, però això ja té uns anys. Això ja mos ho diria. Molt bé. Més. La Margarita pensa, però no acaba de dir res. Què tens en el cap?
És que jo ara dic molt tot, que és de Menorca. Sí, però no puc aturar. Bueno, no puc aturar, també ho dic molt.
És vera.
No puc aturar.
No,
aturar.
No, és fàcil, no puc aturar de venir a la ràdio i passar-m'ho bé. Així, tot el temps.
Som un disfrutón, eh?
Sí, disfrutón.
Oh. Vinga, alguna som més que han de posar ara o difícil pels pares? Aquesta d'escriure i els hi demanarem.
Jo dic molt que si qualcú... Alguien tiene aura, en plan...
Ah, és vera.
Sí.
Això que és, que brilla.
Que desprende, no sé.
Algú que t'acau molt bé. Ah, tiene aura.
Tiene aura, en plan...
No puedes ganar y perder aura.
Efectivament.
Ah, si fas una cosa malament...
Más mil de aura, no mil de aura.
Más com, un moment, un moment.
Más mil de aura.
Ah, más mil de aura.
No mil de aura.
Bueno, si
pierdes
se dice Laura.
Es verdad, si pierdes se diu Laura.
Laura.
Ah, uep, com Laura, mem, això ja anem una
aura,
paraula.
Aura és la bo.
Jo sí que ja m'he perdut.
Ah, si fall, si tens menys mi, o sigui, si perds aura, te transformes en Laura.
Laura, és Laura.
Laura...
No. Les aura.
Ah, les. Ah, ella, però en realitat se diu Laura.
Bueno, Laura. Sí,
Laura. Sí. És Aura.
Perquè és menys aura.
Sí.
Les en anglès. Laura històrica.
Aura.
És vera, històrica, icònica. Sí.
Prime.
Icònica, aquesta
prime.
Paraula s'ha dit.
Prime. Estàs a tu prime.
Això,
prime.
Això és prime.
Sí, MVP.
Ai, l'altre dia me va dir un nen, esta actuació és legendària.
D'acord, però això ho entenem, el manco, el vocabulari.
Però que tot, o sigui, qualsevol cosa és legendària. Aquest bocata, legendària.
Tot és legendària de cine, no?
Sí.
O sigui, no és Kipidi.
Sí. No. Si no, i és que lo que és s'ha perdut.
Un moment, un que m'ha perd.
És que lo que és s'ha perdut.
Jo encara el faig servir, potser estic bé, però...
És que lo que, això.
Que lo que.
Que lo que.
Que lo que.
Ah, que lo que, anem a la platja o no?
Sí. Que es pot dir, ei, què tal, no sé.
Moment, també, alguna cosa més?
Ah, no, que ja m'havia perdut amb lo de Laura i Aura.
Sí, no, ja ho hauré d'estudiar, també.
Ja us també, en plan, si tu dius algo, pues es un facto.
Ah, sí, 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 sí. Tomem, te'ls anem a repetir.
O sea, jo què sé, tu dius, aquest programa és el millor d'IB3 Ràdio. És un facto.
És un facto. És un hecho.
És un hecho.
Irrefutablement.
I no se pot discutir.
Molt bé.
No és com una expressió, però és com una denominació, com dir iPad Kid.
iPad
Kid.
O el
iPad
Kid Final Boss.
Niño iPad.
Final Boss.
Sí. Això que és un
nin. És el típic nin que està en sa tablet, que plora, que no sé què.
Que sí. Està, el típic nin que està en sa amb sa família, sí. I té sí. iPad posat davant.
Sí. Sí. Un iPad Kid.
Sí.
Això no m'agrada gaire, però...
Hi ha una expressió que és FOMO, que és Fear of Missing Out.
Això és molt per...
Quan tu te'n vas... O sigui, quan el teu grup d'amics se'n va de festa o en el cine a fer un plan o el que sigui, i tu no hi vas, dius, quin FOMO. És a dir, quin fear of missing out, quan si dir, m'hagués agradat estar allà.
M'ho he perdut, sí. No? És una pena que m'ho he perdut, sí. No? Quan sí. No pots venir a la ràdio... Molt bé. Uf, alguna cosa més? O és molta informació. Jo encara estic processant Laura. Encara no. Bé, me tornaré a escoltar el programa unes quantes vegades per preparar la secció, però jo crec que els pares no n'endevinaran cap.
Alguna no millor.
Ta mare, no? Pot
ser. Ta mare, que m'han escoltat.
Vinga. Molt bé. Idò, Lot, gràcies per tota aquesta informació, per aquest diccionari improvisat que acaben de crear. Jo crec que podem acabar el programa així. Hi ha alguna forma Esquibidi. Diferent de dir adéu?
Esquibidi.
Com se diu adéu? Se diu esquibidi?
Per provar, pues, a lo millor cuela, però...
Anem, alguna forma, com deis adéu? Quan bon anar?
Bon boim. Jo dic dioso.
Dioso a teus anys, eh?
Ja
i doncs quedarem amb
normalment a 10 o a 110 tenim aquell
encara s'ha inventat la paraula com quan éreu petits, a la 1, a les 2, a les 3
adéu.